El suplement, amb Roger Escapa.
Ara al suplement, un futbolista que no va fer ni un sol regat en els seus 17 anys que va jugar com a professional. Es va guanyar el cor dels culers fent passades enrere i amb un cap prodigiós, tant fora del camp com damunt la gespa.
44 minuts i 40 segons. Koeman picarà la falta des de fora l'àrea, amb el seu dret, penja pilota a l'olla, salta Vaquero, toca amb el cap!
Líder i capità del Dream Team, Stoichkov la va tocar i Koeman la va picar. Però el Barça mai hauria guanyat la seva primera Copa d'Europa si Vaquero no l'hagués parat.
Tocarà Stoichkov, parà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Stoichkov, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
Navarrès de naixement i català d'adopció, ara ens convida a descobrir la seva trajectòria vital al llibre Mi pròxima parada. José Mari Vaquero, l'home de les passades enrere, l'heroi de Kaiserslautern. José Mari Vaquero, bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
Aquí estem.
Sempre que vinc a Sitges és per entrevistar algun exfutbolista, eh? Què us donen aquí?
Bueno, jo vaig ser el primer, eh? Aleshores...
Ah, sí? Tu vas ser el primer?
Jo vaig venir aquí l'any 93, sí.
I et va seguir tothom?
Bueno, no, tothom no, però sí que va venir Van Gaal, va venir Mourinho en aquella època, Bobby Robson també.
He vingut a fer l'Eusebio aquí també.
Sí, Eusebio també, i sí, sí, de tant en tant Romario.
Aquest feia, no es va quedar.
Feia part de la vida aquí.
Tu vius aquí, t'hi has quedat, és casa teva, no, això ja, suposo?
Sí, sí.
Catalunya, suposo que t'identifiques tant amb Catalunya com amb Euskadi, com amb Navarra.
No, porto més temps aquí que a Euskadi, aleshores. Jo vaig venir amb 25 anys i és veritat que després, per qüestions de treball, he anat a un lloc o un altre, a diferents països. Però sí, sí, em trobo molt a gust aquí. Vaig trobar Sitges un poble petit, si vols platja tens, si vols gent tens, si vols tranquil·litat tens, aleshores... El que vulguis, a la carta, com es diu.
Tu pots caminar tranquil pel carrer sense que ningú se t'acosti i et digui coses? O encara la
no,
gent...
No, home, encara, la veritat, que jo em sorprèn moltíssim i sobretot em sorprèn molt perquè molta gent em conec per la veu.
Per la veu?
Sí, i aleshores jo em quedo parat perquè estan d'esquenes potser en un restaurant i dic, ui, Vaquero? I dic, home, després de tant temps... La veritat és que sí que és veritat que a la nostra època el tema dels jugadors era molt diferent que ara, no? Perquè nosaltres anàvem molt a TV3, sempre estàvem a Catalunya Ràdio, fèiem aquelles xerrades, sobretot a Montanyà, abans dels partits de Champions. Aleshores, estaves molt més dins de les cases de los catalans, per dir d'alguna manera, no? I ara això s'ha trencat una mica, però la veritat és que jo em sorprèn moltíssim. I, bueno, aquí a Sitges jo soc un mes del poble, aleshores, amb normalitat, absoluta normalitat.
Et sents còmode amb l'etiqueta de llegenda, llegenda futbolística del Barça?
Bueno, la veritat és que jo, sobretot, crec que la gent recorda, sí, dues coses. Una com capità, no?, que això és per mi molt... molt agradable i realment va ser una etapa pues, fantàstica. La veritat és que a nivell personal va ser un creixement personal i professional brutal. Aleshores tinc un record fantàstic, també en moments durs, però això és normal. I per altra banda, pues, el gol de Kaiserslautern. Aleshores sí que és veritat que tinc dues coses que són una mica especials per la gent, no? I això és molt agradable per mi.
I la narració del Puyol, que és tocarà Stoichkov, pararà Vaquero i picarà Koeman.
Sí.
Quantes vegades has sentit aquesta frase?
Bueno, aquesta no tantes vegades com... No he vist el partit de Wembley, potser l'he vist tres vegades, així. Però prefereixo també quedar-me una mica amb el record, no? En canvi, sí que és veritat que el gol de Kaiserslautern surt més sovint.
Aquell cop de cap.
Que sigui. Sí, no, però vull dir que no he de trobar això.
Si no hi hagués hagut... Si no hi hagués...
Volta, estàs a casa i, mira, posa'm com a exemple de no sé què, no? I aleshores sí que això és... L'he vist molt més.
Clar, jo no recordo jugar perquè quan vau guanyar la primera Copa d'Europa del Barça jo tenia 4 anys, però...
Has crescut molt, eh?
He crescut molt, sí, he crescut molt. Però sé perfectament qui era Vaquero, com jugava aquell migcampista, aquells cops de cap, no? Malgrat no ser gaire alt.
Mm-hmm. I després... Bé, alguna cosa positiva devia tenir, perquè no era ràpid, no era alt, no xutava bé,
ja
no tenia dribbling, aleshores...
Eres el més intel·ligent de tots?
No ho sé.
El més líder de tots? No. El més líder de...
Intel·ligent, no. No, jo crec que vaig trobar un equilibri, crec, de ment, cor, cos, que va ser interessant.
I a la vegada, amb un joc que fins i tot al Camp Nou, i això ho expliques al llibre, el Mi pròxima parada, que has publicat juntament al José Mari Vaquero amb el José Javier Torre, a tu el Camp Nou t'ha xiulat per sí. fer aquelles passades enrere bueno, tantes vegades, que era una cosa que et demanava el Cruyff, no? De dir, escolta'm, tu no ets el jugador més talentós del mig del camp, però sí que ets el més intel·ligent. Per tant, necessito que tu, quan pleguis la pilota, li passis als jugadors que poden generar més perill que tu, els teus companys.
Bueno, jo crec que al principi no va ser així, sinó que vaig anar trobant aquesta posició. Perquè tu pensa que jo vaig començar jugant d'extrem a la Real Societat, amb 17 anys. Tenia el trencament de la cama, vaig estar un any fora, aleshores me van posar una mica, vaig perdre una mica de velocitat i força, no? I m'han picat una mica com doble delanter. Després Tosha em va ficar una mica més darrere, com a mig punta, i amb Johan em va ficar com mig campista, no? Aleshores va ser una evolució, com he dit abans, de tot, de intentar jugar, i competir, i trobar el posto on realment l'entrenador volia. I Johan va arribar, volia, crec, un jugador més o menys en aquestes característiques. Jo no crec que li agradava tant les passades darrere, al començament, però jo crec que al final va ser com un puzzle, no? I sense donar-se compte, ni ell, ni jo, ni l'equip, al final hem fet aquesta posició, que va ser, pues sí, la primera vegada que un jugador sempre, o quasi sempre, jugava cap a darrere. Aleshores, xiulava tothom i després em trobava jo amb gent i em deia no entenc aquesta gent que xiula. I jo, home, no sé qui xiula, perquè potser ningú que conec diu que m'enxula, no?
Com ho portaves, que et xiulés? Com no, aguantaves aquesta
problema.
Pressió?
No, va ser un
estímul. Tens les esquenes
va
molt amples, tu.
No, va ser molt, un estímul. Fins i tot, moltes vegades que no tenia que fer això perquè estava sol, podia parar la pilota i potser girar, no ho faria, deia, això he de fer i això faré.
Executaves el que volia Cruyff?
Sí, perquè al final també he de dir-te que quan tu tens la força de l'entrenador, quan saps que cada entrenament ell et fica en una posició per fer això en concret, els exercicis, i tu estàs per fer això, tu saps realment que l'entrenador és el que demana i el que li agrada que tu facis. Aleshores, cada vegada vaig agafar més força i a partir d'aquesta opció de mig camp, com havia jugat de delanter i de tant en tant marcaven un gol, doncs vaig ficar la meva posició ideal, la veritat. Quan tot està bé, però que realment quan tu has d'aprendre alguna cosa és de lo dolent, de quan has perdut. Si tu, per exemple, guanyes la Lliga amb el Molinón, amb aquests jugadors impressionants, què vaig aprendre jo? Res. Sortir de festa, perquè dic, que bo soy, no? Soy buenísimo. Bueno, sortiré, no? En canvi, si perds una final de Copa, o perds una final de Recopa, o perds un final de Lliga, aleshores ahí, o una lesió.
Atenes,
per exemple, no? Al final és una formació, encara que ja tenia molts anys i molta experiència, al final has de passar el moment, i has de reciclar bé a nivell personal i a nivell professional. I aleshores, quan tot va bé, com ho dic, això, aquestes lectures es fan poc.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el José Mari Vaquero. La història del Vaquero va començar molt abans del Barça, com ell explica. Era un esportista ja molt conegut a Navarra, a Euskadi, perquè tu jugaves a pilota.
Sí.
I va haver un moment a pilota basca que vas haver de decidir entre el futbol i la pilota basca.
Sí,
perquè
en 14 anys, sí.
Eres boníssim també jugant a pilota.
Bueno, vaig tenir sort també, vaig tenir un company bo, però sí, jo jugava endavant, sí, feia una mica de delanter també. no? Si jugues darrere és més força, endavant és una mica més habilitat. I sí, m'agradava moltíssim. El meu pare va morir amb 13 anys, quan jo tenia 13 anys, i el meu avi, que era el que em portava una mica en el cotxe, doncs a ell li agradava més la pilota que el futbol. I aleshores me fijava una mica en la samarreta per dir «Jugo a pilota, jugo a pilota». Però va arribar el moment, clar, jo jugava potser a les 10 a futbol i a les 12 em portaven en cotxe i jugava a pilota o al revés. I clar, va arribar un moment que ja només podia jugar a futbol o a pilota amb 14 anys.
Tries el futbol, la Reial Societat...
Afortunadament,
la Reial Societat t'acull, et converteixes amb una estrella ja amb 18 anys, molt famosa a tot l'estat, a tota Espanya, i aleshores et trenques el genoll. I allà és un moment clau de la teva vida en què tu no saps si podràs tornar a jugar perquè te'l vas trencar molt malament.
Sí, sí, vaig trencar, vaig estar, com he dit abans, un any sense jugar, i sobretot en aquella època, als anys 80, aquesta lesió era molt greu, és la que ha tingut ara el Gavi, no? Afortunadament també sembla que s'ha recuperat bé. Però en aquella època era un any. Ara potser en 6-8 mesos, normalment, si va bé, correcte, doncs pot jugar. I sí, sí, va ser, sempre dit, de ser d'una manera guanyar la Lliga, imagina't, amb 18 anys, un cotxe fantàstic, i tothom per el carrer en Sant Sebastià, la primera Lliga de la història, doncs imagina't. Segur que era un pollo sin cabeza, com deia el Toixac. Però de cop i volta, sí, vaig trencar i va ser, crec que el principi de moltes coses. No el final, sinó va ser el principi de moltes coses a mi mateix, no?
Allà és on descobreixes el poder del teu coco, del teu cap, i de tot això que ara ens posem a la boca de la salut mental. Aleshores, potser hi posava una altra etiqueta, però allà és quan tu et fas fort i et converteixes en aquesta persona tan intel·ligent, capaç de que el Camp Nou el xiuli perquè fa unes passades enrere i que això no el condicioni ni l'afecti.
Bueno, la veritat és que, com he dit abans, de ser el president de fiestes, vaig passar a estar sol. I aleshores, el començament, els primers 2-3 mesos va ser duríssims, perquè d'estar tot el dia jugant, fer el que t'agrada, no? Fases aquest moment on tothom hi ha un soroll ahí de que potser no es recuperarà, saps? I això sempre és molt negatiu. Però al final vaig trobar la ment, com has dit tu, vaig dir, escolta, això és per tu, has de treballar tu per tu mateix. Vaig conèixer el que era el compromís personal i l'autoconeixement. És a dir, perquè al final és importantíssim per una recuperació d'aquest tipus, has de conèixer el teu cos bé. I per conèixer el teu cos has d'estar molt bé connectat amb la ment, no? I amb aquest equilibri va ser el començament d'una etapa diferent on després de molts anys, per exemple, que recordo Johan, quan vaig signar aquí, em va dir, escolta, posa't ahí un minut i no corres i has de veure el lloc. I aleshores jo vaig parar. Bueno, que...
A un entrenament, això?
No, a un partit. A un amistós, partit? Sí. Amistós.
No corris.
Mira un parell de minuts, no corres. I mira el lloc de lo nostre i el de l'altre. I al acabar el partit em va dir, José Mari, correr mucho no quiere decir correr bien. I aleshores això és una mica el que va passar després de la meva operació, no? És a dir, vaig tenir una transformació de trobar el compromís per mi mateix i aleshores em vaig fer amic de la recuperació. Al principi estava emprenyat, però al final era la meva vida. I fins a aquest moment la meva vida era jugar a futbol, que era el que sabia, i deia, bueno, jugues a futbol i ja està. No? Sembla que tot és normal. Però sí, sí, aquest moment va ser clau per la meva vida, per la meva personalitat i per la meva visió de les coses després, no?
Hi ha una altra dada que m'ha sorprès i fascinat, que és que sou 11 germans, 11 vaqueros, sí. I tu ets el número 5, precisament la meitat, migcampista,
sí.
Allà.
Sí, sí.
I ara un equip de futbol, per tant, a casa.
Però mira, sempre he dit que faig com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no?, cadascú té la seva, però cada mes té nou, no? I després, competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot, des de petit. i després has de convivir. És a dir, que són les tres Cs, crec, que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal. No? I aleshores, sí, sí, som 11, afortunadament tots estem vius. Com he dit, una llàstima que el meu pare va morir quan jo tenia 13 anys, és a dir, que la meva germana petita era molt petita, i va ser una família doncs, on la meva mare... I sobretot...
Com s'ho va fer la teva mare per aixecar 11 nens?
Bueno, un geni, sí, sí. La veritat és que quan trobes situacions d'aquest tipus, la veritat és que tens dos formes d'actuar, no? Crec. Una és, com he dit abans, al final fer-te amic de la situació, i conviure amb això, i jo crec que en això sempre he dit que la meva mare va ser sobretot intel·ligent, de saber com, què i quan. Mm. I això o lo tens o has de trobar-lo, no? I jo crec que la meva mare ja lo tenia, perquè era molt intel·ligent.
Tot i que fa molts anys que vas perdre el teu pare, l'has mencionat un parell de vegades, clar, ell no va atestar res del teu èxit, perquè si...
No, el primer campionat de pilota, si recordo perfectament com va aportar
sí,
el barri...
Ell et va veure triomfar a pilota, pilota basca, als ombros, sí, sí.
Als ombros.
Va penjar a coll.
A la societat d'Anyorga, recordo, això ho recordo molt bé. Això sí, però bueno.
És el record que et queda del pare, eh?
Sí, sí, sí.
És un record que has pogut traslladar tu després als teus fills? Sí, malgrat que segur que no van tenir avi.
Sí, sí, bueno, jo crec que ells saben perfectament. La meva mare va morir fa no molt temps. I aleshores, sí, ells saben realment on arriben, o on han arribat fins ara, no?
Tens la sensació que el Johan va ser d'alguna manera el pare futbolístic, que la figura masculina que et va marcar després en aquella vida adulta, o no? No va fer de pare, va ser entrenador.
No, va ser entrenador i vaig tenir una relació fantàstica, molt difícil, perquè teníem una relació personal bona i també amb la Dani. Mira, casualitat, ahir vaig mirar unes fotos que vaig trobar i a Goizueta, que va arribar alguns companys, el Dani i el Johan hi eren. I vaig veure ahir mateix aquesta casualitat, aquesta foto, i em va agradar moltíssim.
El suplement amb el José Mari Vaquero des de Sitges. Escolta'm, m'he fixat que portes un tatuatge aquí al braç d'una flor, una rosa?
Sí, Flor. Mariana, la meva dona, sí, Flor. Es diu Flor.
La porta
sí, va passar un moment difícil i aleshores vaig fer aquest tatuatge.
És un tatuatge recent?
De fa 2 anys, sí.
2 anys.
Sí, però canvi, vaig fer per un moment especial.
Per un moment especial. Quin pes té la teva dona amb el teu dia a dia actual?
Bueno, va ser una companyera de viatge espectacular. És a dir, que al final, al marge del futbol, ara ja tenim anys, no? Tu eres molt jove, però jo he estat a Polònia 3 anys, he estat a Perú, he estat a Mèxic 2 vegades com a entrenador, com a jugador, he estat a Bulgària. Aleshores, hem viatjat molt i aleshores, si no tens aquesta complicitat, és molt, molt difícil. Tinc sort perquè al marge d'acompanyar, doncs, li agrada el futbol i aleshores això sempre facilita les coses, no? Perquè moltes vegades, si a la dona no li agrada el futbol i, bueno, tens la relació perquè sí, t'estimes, però no a través del futbol, sinó per altres qüestions, no? Doncs és més difícil, però sí, està claríssim. I els meus fills també.
Heu tingut 2 fills, la Lorea i el Lion. El Lion és el Lion Vaquero i és futbolista i juga com a professional als Estats Units. No sí. Deu ser fàcil dir-se Vaquero i intentar...
No, però ahir per ell era més difícil aquí, quan estava aquí, o quan va estar a Polònia o tal, que era el fill de, que en Estats Units, que ahir, saps, al final és soccer, no és futbol. I aleshores he de dir-te que estic molt, molt orgullós i molt content perquè no ha tingut aquesta formació constant que has de tenir per millorar moltíssim. Ell té un talent fantàstic tècnicament, tàcticament, és molt intel·ligent, però tants canvis no va ser una prioritat per nosaltres i això l'ha afectat molt, crec. Però, com t'he dit, escolta, està disfrutant del futbol, va ser elegit el millor jugador universitari de l'any, el millor de totes les universitats dels Estats Units. Aleshores, això no és fàcil. Crec que és el primer europeu que va guanyar això. I sobretot és bona gent. Aleshores, això és el més important.
Em fa gràcia perquè el llibre, en aquest Mi pròxima parada, expliques sobre la relació amb els teus fills, amb el Lyon, que és el que et vas perdre més coses, no? Per la teva carrera, perquè viatjaves, perquè vas començar a fer d'entrenador, perquè te'n vas anar a Mèxic. Hi ha una cosa teva dins teu que sent que està en deute amb la seva edat més prematura.
Bueno, en deute no, però perquè de la mateixa manera que té aquesta falta, no, d'entrenament, com t'he dit abans, també crec que té una experiència de vida que és molt important. És a dir, quan tu vius a diferents països, en diferents cultures, doncs vas agafar una mica de tot. I ell, al final, la demostració de la seva capacitat d'adaptació és això, que ell va anar als Estats Units, va al món universitari, es va adaptar, després va jugar a diferents ciutats, ha jugat també en Toronto, és a dir, i al final també aquí va jugar a Lleida, va arribar aquí a jugar, va estar en Bulgària. Aleshores, també ha tingut coses que potser altres nens no tenen, però sí que és veritat que com pare que soc, el primer és la persona, no? I aleshores sí que és veritat que volia dir-li claríssimament que això és així, i lo reconec.
Com tu feies per fer tants gols de cap fent metro 70 poc, deus fer, José Mari?
71, sí.
71, imagina't. Com pot ser tan recordat pels teus cops de cap amb metro 71?
Bueno, ja t'he dit abans, és a dir, no xutava, no driblava, tenia que tenir alguna virtut. Bueno,
saltaves molt.
Mira, però si anem al començament de la xerrada, estàvem parlant de pilota basca, no? I aleshores jo crec que sí que és veritat que potser amb això i amb el futbol, hi ha una relació entre alçada i velocitat, no? És a dir, de la pilota o de pilota, d'igual, pilota basca o pilota de futbol, no? Aleshores, jo crec que en aquest sentit sí que l'espai-temps, no, em va ajudar moltíssim a la meva evolució com jugador, perquè, bueno, vaig aprendre que lo important era arribar, no estar. Crear un espai per arribar a l'espai, no estar en l'espai, entens? I aleshores, aquest segon o aquest dècima de segon d'arribar en aquest moment, jo crec que sí que és veritat que lo tenia incorporat a la meva, al meu pensament.
És evident que molts anys després d'aquella retirada, la gent et continua estimant. 30 anys després, pràcticament, la gent se'n recorda de Vaquero, i bona prova és com et mous pel carrer i com et mira la gent i com et saluda. També la integració, no?, i la voluntat d'aprendre català, de defensar-lo. Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores també Catalunya, és a dir, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament, i vaig entendre que realment era part de la meva integració. I després companys com Chiqui, que parlaven perfecte, i lo parlen, no? Aleshores, també crec que si has de viure aquí, doncs és important que puguis parlar català. És veritat que per una reunió professional potser prefereixo, estic molt més tranquil en castellà, però crec que puc fer una entrevista en català.
El Johan no el vau convèncer, de que aprengués la nostra llengua, per això?
No,
però no hi va haver manera, eh?
No, però mira, jo vaig posar el meu fill John i Lorea, que són basc, sí, d'alguna manera, i ell va posar Jordi. Aleshores, sí, sí, la seva integració...
Ja està, va ser aquesta.
Va ser d'una altra manera.
Hi ha algun jugador del Barça actual que diguis, hosti, em recorda a mi?
És que,
bueno, per tots aquests oients que no et van veure jugar,
mira, no,
mai.
Mira, un jugador que no era com jo, però que jo a mi em recordava molt, era Fàbregas.
El Cesc.
Perquè jugava, potser no tant amb el joc de cap, però sí amb aquesta posició que va jugar, no? Sobretot a la selecció espanyola, perquè aquí al Barça potser no tenia aquest espai perquè hi havia tanta gent a mig camp amb tanta qualitat, no? Però que hi ha coses potser de Fermín, que també me recorden, però bueno, jo crec que, com has dit, jo era un poc, una mica més tàctic. Tàctic perquè jugava per mi, però jugava també per a l'equip, no? Aleshores tenia una visió una mica, com he dit abans, de párate y piensa, no? Doncs párate y piensa. I potser a vegades párate y piensa.
Intentaré resoldre el misteri que amb 30 anys no hem aconseguit resoldre, que és si el famós Tucara Stoichkov pararà Bequero picarà Koeman del Puyal estava assajat.
No.
O era una genialitat del moment?
No.
La teva versió quina és?
La meva versió és que la decisió l'hem pres ahir.
Ho heu pactat?
Entre els tres, sí. I jo crec que és una de les grans virtuts que tenia aquell Barça de Johan. El Barça de Johan, si tu recordes aquesta acció, és l'exemple de prendre decisions al moment. I ara sembla que tothom ha de... l'entrenador ha de dissenyar tot. Aleshores, estava molt a prop de la porteria, era molt difícil per sota, tant per Risto en l'esquena o a Ronald amb la dreta, i aleshores, entre els tres parlant un segon, no recordo exactament com, però hem dit, escolta, posarem la pelota fora de la barrera i has de... I, no? Entens? Pum! I va ser una presa de decisions en el moment oportú i va sortir bé. Però això ho trobo a faltar moltes vegades, perquè els jugadors, quan va bé, va bé, però quan no va bé, és com... Això és culpa de l'entrenador. No s'ha de dir, no, home, has de tenir aquesta personalitat, i el Barça de Johan, Johan li agradava la lluita en cadascú de nosaltres, però li agradava la gent de personalitat. Entens? És a dir, ara sembla com que tothom ha de ser uniforme, no vol problemes amb el company, som amics... Escolta... Els meus amics estan fora. Potser després, mica a mica, amb respecte, no? I amb treballant junts, podem ser amics. Però ara sembla que tothom és amic del company. I aleshores, de tant en tant, s'ha d'emprenyar-ho.
El caràcter. El caràcter de Vaquero, que també està bé.
No, i de Koeman, i de Zubi. You know the
hardest thing. Per acabar, què li demanes als anys que vindran?
No, continuo caminant. És a dir, jo sempre he dit que sí, és veritat que a vegades et quedes una mica sense energia perquè no saps realment què fer, i per exemple això del món del futbol també ha canviat moltíssim, i hi ha massa coses que estan per sobre d'un, no? És a dir, per prendre decisions, és a dir, bueno, si s'aprofundir molt. I bueno, ara estic fent xerrades a empreses en principi a Catalunya. Vull...
No hi ha gaires futbolistes que facin TED Talk.
Bueno, vull sortir també fora de Catalunya, a nivell nacional, per això també l'he pres aquest llibre, i bueno, vull continuar sentint experiències, perquè, per exemple, el futbol, cada partit és una aventura, però cada xerrada, per exemple, també és una aventura en la gent. Has d'estar, de compartir coses, i aleshores vull compartir, me lo passo bé, crec que... Tinc algunes anècdotes i experiències que són simpàtiques, i crec que també tinc un punt de profunditat en el missatge que vull donar en el llibre, que és, crec que has de viure la vida, però que has de competir en la vida, perquè aquesta paraula sembla moltes vegades que da una mica de por, no? Dir, no, no acompanyar, sí, però competir.
Mi pròxima parada, si em voleu saber més del José Mari Vaquero, tota una intel·ligència futbolística que avui també hem volgut retratar aquí al suplement. Moltes, moltes gràcies, una abraçada ben forta.
No, un plaer, està molt a gust i ha passat molt, molt ràpid. Espero que desitjo que vosaltres també. I la gent, sobretot, que és el més important. I una salutació a tothom.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.